Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dimarts 20 de setembre del 1977. A 12:45 tocats del migdia, un noi, Ali Ross, es presenta a les oficines de la revista El Papus, a la primera planta d'un edifici de la plaça Castella, al centre de Barcelona. A la recepció, entrega un maletí al conserge Juan Peñalver i li demana que el doni al director, Xavier de Echarri. Tot seguit, el noi baixa les escales i se'n va. Com cada dimarts a aquella hora, Echarri està reunit amb els ninotaires i periodistes que formen el Consell de Redacció. El conserge no arriba a entrar a la sala on es fa la reunió. El maletí, carregat d'explosius, li esclata les mans.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Hi ha fets que són com metàfores i diuen moltes més coses de les que sembla. Avui parlarem de l'atemptat a la revista satírica El Papus. Hi va morir una persona, el conserge Juan Peñalver. L'atemptat va causar una quinzena de ferits, entre ells la recepcionista Rosa Lorés, que va salvar la vida de miracle i va quedar ferida amb seqüeles greus. El balanç hauria pogut ser molt pitjor, tenint en compte la quantitat d'explosius utilitzada i el nombre de persones que hi havia dins de l'edifici. Qui volia posar la por al cos d'aquella revista satírica i de tota la premsa democràtica? Sobre això, la gent del Papus no tenia cap dubte. Al número extra que van publicar al cap d'uns dies, l'editorial acabava dient «Mordiéndonos los labios hemos de insistir, puñeteros fascistas». Parlarem del paper que van tenir policies i jutges aquell 1977. I un polític que va ser molt important, Martín Villa. Com diuen a les pel·lícules, qualsevol semblança del que passava a l'Espanya de finals del 70 i principis del 80 amb el que passa ara és pura coincidència. O no? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
El número 174 del Papus havia sortit just 3 dies abans de l'atemptat, el dissabte 17 de setembre d'aquell 1977. Encara se'n trobaven exemplars als quioscos, al preu de 45 pessetes. A la coberta, en color, un titular. El pan, otro lujo. Cridava molt més l'atenció la foto en primer pla d'una noia mig despullada que feia aquest comentari dins d'una bafarada. Pues servidora, que està més bona que el pan, també subirà el precio. Així era el Papus, pit i cuixa al servei de la denúncia social i política. I a l'inrevés, en tot cas, una fórmula d'èxit que l'havia convertit en una de les revistes de més tiratge de l'època. Això sense perdre l'aire de publicació contracultural i transgressora. Començant pel nom, tret del costumari català, el Papus, volia fer por als sectors més fatxes de la societat espanyola. No sabem si els feia por, però segur que els feia ràbia. Des de la seva fundació, el 1973, el Papus havia acumulat expedients, querelles, multes, suspensions i fins i tot consells de guerra. També un grapat d'amenaces. Tot i això, la gent que hi treballava no es pensava que els posarien una bomba. El periodista Antonio Franco era un dels fundadors de la revista.
Si haguessin tingut aquesta impressió, haurien tingut més prevenció, però la història era que venien d'una continuïtat tan intensa de cartes, amenaces, sempre, que això era una certa normalitat.
Aquell dimarts hi havia una vintena de persones al primer pis de l'edifici Luminor de la plaça Castella, a Barcelona. Allà es trobaven les redaccions de les revistes El Papus, El Cuervo i Party, que pertanyien al grup d'edicions Amaica. Dimarts al migdia s'hi feia el consell de redacció en presència del director, Xavier de Echarri, el cap de redacció, Antonio Franco, i alguns dels ninotaires, entre ells Ramon Tossas, Ibà i Òscar Nebreda, que eren les autèntiques ànimes de la revista. Faltaven 4 minuts per 3 quarts de 12 del migdia.
Molt fum, primer un silenci d'estupefacció, després ja començava a dir què passa, ha sigut una bomba, i una veu que diu: hemos de salir corriendo, porque normalmente cuando ponen una ponen varias. I llavors, al passar per el hall, van veure dues coses horribles, no? Una era realment el Joan Penyalver al terra, i després el finestral gran trencat i l'absència de la telefonista.
La telefonista era Rosa Lorés, que tenia 23 anys i estava embarassada, però encara no ho sabia. A la Rosa, l'ona expansiva la va projectar a través de la gran finestra de vidre cap al carrer. Va caure sobre el tendal del bar de sota i després sobre un Seat 600 aparcat al davant. Es va despertar a l'hospital de Can Ruti, on li van posar 60 punts al cap. Tenia ferides i contusions per tot el cos. Miraculosament, havia salvat la vida i també l'embaràs. Al cap d'uns mesos, la Rosa va tenir una filla a qui de nom li va posar Eunice, que en grec vol dir victoriosa. L'atemptat va causar una quinzena de ferits, la majoria veïns i gent que passava pel carrer, amb lesions que van trigar entre un dia i dos mesos a curar-se. L'única excepció va ser la Rosa, que va quedar de baixa permanent. Aquell migdia de l'atemptat, la major part de la gent del Papus es va refugiar a l'Avantguàrdia, que llavors tenia la seu allà al costat, al carrer Pelai. El diari conservador i la revista Estripada no eren només veïns, sinó també, en cert sentit, germans. Al darrere de tots dos hi havia la figura de Javier de Godó. L'endemà, dimecres 21 de setembre del 1977, els diaris de Barcelona van publicar un editorial conjunt en resposta a l'atemptat del Papus.
Sorprende que continúen en la impunidad diversas organizaciones de distinto signo que en repetidas ocasiones han reivindicado hechos terroristas como el que hoy nos ocupa. ¿Por qué no han sido desarticulados? ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes les ayudan por acción u omisión?
L'historiador David Ballester confirma amb dades que hi havia motius per desconfiar del Ministeri responsable d'ordre públic, llavors dirigit per Rodolfo Martín Villa.
El 1976, la policia, amb un activisme ultra important, que no es cobrava vides encara, després sí que se les cobrarà, però un activisme ultra important de cadena, de cop de puny, de bat de béisbol, no? Es van produir 0 detencions. El 1979 ja tenim 299 detencions d'ultres.
Totes les sospites sobre l'atemptat del Papus apuntaven a l'extrema dreta. Molt aviat, dos diaris van rebre trucades que el reivindicaven en nom de la Triple A. La Triple A era l'Aliança Apostòlica Anticomunista. Es tractava d'un grup real o el nom servia de tapadora? En aquells anys, l'extrema dreta utilitzava moltes sigles, segons explica l'historiador David Ballester, especialista en la violència policial i parapolicial de finals del franquisme.
que és una extrema dreta molt fragmentada i més que organitzacions o partits estan configurades al voltant de trames. El que en aquella època se li deia a la premsa les trames negres, que en funció d'un tipus d'actuació, d'un atemptat o un altre, podien adoptar un nom o un altre.
Hi havia un detall molt significatiu en les trucades a nom de la AAA a les redaccions del Mundo Diario i Diario de Barcelona. Trobem la transcripció de la trucada a la tesi doctoral de María Iranzo sobre la revista El Papus.
Hace un año ya habíamos avisado al director de esta publicación a raíz de unos artículos que dejaban al fascismo por el suelo. Ya os advertimos de lo que iba a pasar. Nosotros actuamos igual que ETA, con la diferencia de que nosotros avisamos con la suficiente antelación.
¿A qué es refería el comunicat quan deia que ja havien avisat al director per uns articles que deixaven el feixisme per terra? Adolf?
Es referien, entre altres coses, al número del Papus dedicat al primer aniversari de la mort de Franco el 20 de novembre de 1976. A la portada hi surten dos militars mutilats, que en realitat eren els ninotaires Alfonso Usero i Òscar Nebreda disfressats. Nosaltres hem vist el dibuix animat al documental El Papus, anatomia d'un atemptat, dirigit el 2010 per David Fernández de Castro.
¡Viva Cristo Rey!
Aquesta era una broma a propòsit de la poca gent i la majoria gran d'edat que s'havien concentrat a la plaça d'Oriente de Madrid el primer vintena. Més concretament, era una burla a costa del general José Millán Astray, fundador de la Legió i creador del cos de Caballeros Mutilados de la Guerra por la Pàtria. El Papu se'n reia d'un dels herois de l'exèrcit franquista i a l'extrema dreta, tant la civil com la militar, no li va fer gens de gràcia, recorda Antonio Franco.
Nosaltres vam fer una portada cruel i que això va constituir un moment d'una crisi total.
A finals d'aquell novembre de 1976 van aparèixer pintades amenaçadores a la porta del Papus. El ninotaire Òscar Nebreda també se'n va trobar una al davant de casa seva i a un altre humorista li van empastifar el cotxe de merda. No totes les amenaces eren anònimes. El 29 de novembre de 1976, la redacció del Papus va rebre la visita d'Alberto Royuela, membre de la Guàrdia de Franco, una organització paramilitar d'origen falangista. També se'l relacionava amb el GAS, els grups d'acció sindicalista, que la policia havia suposadament desarticulat després de diversos atacs a llibreries, punts de venda de premsa i locals d'associacions de veïns. Royuela es va presentar al Papus acompanyat de dos joves que semblaven armaris i va demanar pel director, Xavier de Charri. El mateix Royuela ho va explicar en aquest documental titulat El Papus, radiografia d'un atemptat.
Lo que le dije, digo, a santo de que viene que tú, siendo el director, organizes este follón dentro del Papus. ¿Qué quieres, enfrentamiento? Bueno, hasta me invitó a una Coca-Cola y me fui admirablemente, pero yo le canté la caña porque se la tenía que cantar.
Royuela ho explica com si fos un avís de bona voluntat perquè els ninotaires del Papus recuperessin el seny. Per l'humorista Carlos Jiménez, però, va ser una amenaça en tota regla, que ell i els seus companys van recordar molt bé al cap de 10 mesos, el dia de l'atemptat.
Y venía a amenazarnos, y de hecho no venía a amenazarnos, nos amenazó. Bueno, pues vosotros hacer lo que queráis, vosotros seguir contando vuestras cosas, pero luego no os extrañe que un día de pronto, cuando menos os lo imagináis, no te digo que mañana ni pasado, sino cuando menos lo esperéis, de pronto, ¡boom! Y eso además es el gesto así de la explosión, ¿no? ¡Boom!
L'endemà mateix de la visita de Royuela, Echarri va denunciar a la policia totes les amenaces rebudes. La policia va posar dos agents a custodiar l'edifici i a escortar el director. Les trucades d'amenaça continuaven. De tant en tant, els ninotaires havien de sortir corrents per una amenaça de bomba i enllestir la revista en algun bar del barri. En aquests casos, els policies sempre els deien «Si us volen fer mal, no us avisaran». Com si això fos gaire tranquil·litzador. I aparentment, la policia es quedava tan ampla, sense investigar l'origen d'aquelles trucades ni esbrinar si algú volia passar de l'amenaça a l'acció. A finals de 1976, Xavier de Charri va sol·licitar la retirada de la protecció policial. La revista va tornar a una certa normalitat, si es pot considerar normal que el seu director hagués d'anar pràcticament cada dia als jutjats. Amb penes i treballs, la transició avançava. El 15 de juny de 1977 va ser un dia històric. Es van celebrar les primeres eleccions generals a Espanya des del temps de la República. Doncs just l'endemà hi va haver un atemptat amb bomba contra la seu del Diario 16 a Madrid, reivindicat pels Grapo. Aquest grup, d'origen molt tèrbol, va tornar a actuar al cap d'unes setmanes contra un altre mitjà de comunicació, Radio Madrid.
Primer van ser tres bombes contra Diario 16 el dia 16 de juny. En van explotar dues, que van destrossar els vidres de l'edifici i part d'uns tallers d'impressió. El 18 de juliol, un escamot va segrestar un tècnic de Ràdio Madrid per obligar-lo a emetre un comunicat revolucionari. Després van deixar-hi uns explosius que van ser desactivats. En cap dels dos atemptats no hi va haver víctimes. Grapo és la sigla dels grups de resistència antifeixista 1 d'octubre. Tot i dir-se comunistes, ja llavors se sospitava que estaven connectats amb les clavegueres de l'Estat.
El Papus es mantenia ferm malgrat les amenaces. Només cal veure la resposta indignada que van donar a la mort d'una altra víctima del gallet fàcil dels cossos de seguretat. Va ser el jove andalús Roque Peralta, de professió neteja vidres, qui vivia amb la dona i dos fills a Manresa, al Bages. Un guàrdia civil el va matar d'un tret a boca de canó durant la festa major de Súria, la nit del 14 de juliol. El Papus va publicar una tira firmada per Lluís Recasens, l'avi, en què un dels seus ninots deia el següent.
Ya estamos hasta los mismísimos testes de que nuestras vidas dependan de que un profesional de la represión haya pasado mala noche y se levante con pájara, cojones. Que los guripas en Inglaterra van sin armas.
En aquesta mateixa vinyeta de l'avi s'acusava el ministre de l'Interior, Rodolfo Martín Villa, de ser incapaç de controlar, reformar, democratitzar i reeducar les forces de l'ordre. Les xifres demostren les conseqüències de no depurar la policia ni la magistratura, ho explica l'historiador David Ballester.
40 morts en la repressió policial de manifestacions, 85 morts en l'apartat que coneixem amb el nom del gallet fàcil, és a dir, l'ús i abús de les armes de foc per part de policies de servei o francs de servei, i el tercer àmbit serien les tortures a comissaria. Sumant tot això, ens aniríem a uns 125-130 morts de la violència institucional del 75 al 82.
David Ballester dedica a Roque Peralta un dels capítols de Vides truncades, el seu llibre sobre les víctimes de la repressió policial o parapolicial entre 1964 i 1980, en què inclou també el conserge del Papus, Juan Peñalver. Però abans d'arribar a ell, encara hi ha una altra vida truncada que no volem oblidar. Es deia Carlos Gustavo Frecher, tenia 28 anys i treballava de torner en una empresa de Sabadell. L'11 de setembre d'aquell 1977, recordeu que l'atemptat del Papus va ser el dia 20, es va fer una gran manifestació a favor de la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia, l'anomenada Mani del Milió, a Barcelona. El Carlos Gustavo no hi havia participat. Al vespre va deixar a casa la dona i una filla petita per anar a comprar tabac al centre de Barcelona. Es va trobar enmig d'uns incidents i un policia li va disparar una pilota de goma al cap. Va quedar en coma i va morir 5 dies després. El torner Carlos Gustavo Frecher i el conserge Juan Peñalver van quedar units en el record en les manifestacions de dol posteriors a la bomba del Papus. Anaven passant els dies i no hi havia cap novetat per part de la policia. Ho explica l'Antonio Franco.
Jo des del Diari de Barcelona, clar, tenia una situació privilegiada. Enviava redactors a demanar a la policia com anava la investigació i no hi ha nada, 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 saps tot el que se puede. Tampoc la veritat, jo vull ser sincer, tampoc pensaven que els estaven perseguint.
Desconfiança en la policia. Sospita d'impunitat dels grups ultres. Tornaria a quedar sense càstig un crim de l'extrema dreta? En una tira firmada per l'avi al Papus, un policia amb la porra a la mà té aquest diàleg amb un ciutadà. L'animació és del documental.
Usted tranquilo, no se asuste. Es que acaban de poner una bomba en el Papus.
Ah, ya. Y están interrogando a los terroristas que la han puesto.
No, señor, ¿qué va? Estamos rematando a los supervivientes.
Som ja al divendres 7 d'octubre. Han passat més de 15 dies de l'atemptat del Pavus. La policia continua dient allò de no hay nada, no hay nada. Se hace lo que se puede. Però tot és a punt de capgirar-se. La impressió d'Antonio Franco és que la investigació va començar malgrat la voluntat de la policia. Dos dels terroristes van pecar d'avarícia i d'un excés de confiança. A més de criminals, eren estúpids, diu el periodista. Franco explica al nostre programa el que no havia explicat mai fins ara.
Estàvem al diari de Barcelona, una tarda, treballant. Vam tenir un truc d'un company del Correu Català que ens deia: escolta, o escolteu, acaben de passar per aquí dos paios que diuen que poden vendre material de com van preparar ells i van executar l'atemptat del Pavus.
Pot semblar increïble. Dos ultres fan la ronda pels diaris de Barcelona per oferir l'exclusiva de la preparació d'un atemptat contra una revista. Ja havia passat altres vegades que algun extremista de dreta volgués fer diners venent informacions reals o falses sobre les seues activitats. Aquesta operació tenia un nom. Era l'estafa del feixista. El director del diari de Barcelona, Tristán La Rosa, el subdirector, Antonio Franco, i el redactor en cap, Xavier Batalla, estaven d'acord que allò era intolerable. El Correo Català tenia la redacció a tocar del Passeig de Sant Joan. El diari de Barcelona, al carrer Muntaner. Era una bona distància que donava temps als tres periodistes per dissenyar una estratègia per quan arribessin els dos feixistes.
Un quart d'hora després, ja amb el Xavier Batalla, els van rebre. I sí, entren i diuen: tenemos una exclusiva sensacional de cómo preparamos el atentado del Pavus. Podemos demostrar pruebas. En fin, estamos dispuestos a abrir una colaboración con vosotros.
Els dos ultres demanen 1 milió de pessetes per l'exclusiva. Antonio Franco els diu que el seu diari no paga per exclusives, però que la proposta és tan excepcional que vol consultar-ho. Els deixa amb Xavier Batalla, surt del despatx i demana a la telefonista que truqui al cap superior de policia de Barcelona, José María Callejas. Franco el coneixia perquè era el pare d'un antic company d'escola.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cuánto tiempo sin...? Oye, una cosa, estamos aquí con un problema. Se han presentado dos tíos que se autoacusan de haber hecho el atentado del Pavus y nos quieren vender los datos y los papeles y los planes.
A l'altra banda del telèfon, primer silenci. Al cap d'uns segons llargs, parla Callejas.
Y me dice: primero de todo necesito saber qué es esta conversación. ¿Estamos hablando dos amigos o quiénes estamos hablando? Y yo le digo: no. Cuando quieras tomamos un café. Pero soy un periodista, un ciudadano que te estoy denunciando de que tengo aquí a dos personas que me dicen que pusieron la bomba del Pavus y que me quieren vender los datos por 1 millón de pesetas.
La conversa es que de aquí. Antonio Franco torna al despatx on el redactor en cap, Xavier Batalla, conversa amb els dos ultres. Per cert, Batalla també era la redacció del Pavus el dia de l'atemptat perquè col·laborava amb El Cuervo, l'altra revista humorística del grup. Franco els diu que la direcció estudia d'oferir-los 100.000 pessetes i els demana que s'esperin una mica més.
Vaig guanyar una mica de temps i després vaig sortir i vaig dir: no hay dinero. Pues muy bien, adiós, adiós. Y la policía os va a hacer la detención 2 manzanas después de que surtiesen del diario de Barcelona.
Fins ara, Antonio Franco no havia explicat mai amb tants detalls aquesta gestió decisiva en el cas Pavus. Ja sentireu més endavant com Franco torna a parlar clar sobre els possibles responsables últims de la trama feixista. Anem pas a pas. Som encara al divendres 7 d'octubre de 1977. Els dos joves detinguts són José Manuel Macías i Isidro Carmona, que reconeixen la seva participació en l'atemptat i canten de seguida. A partir de les seues declaracions, la policia deté 11 ultres més, tots ells implicats en diverses accions violentes. Qui són, Adolf?
La relació de detinguts està encapçalada per dos dels referents de l'extrema dreta catalana. Són Miguel Gómez Benet, conegut també com El Padrino, El Metralleta i General Gómez, i Juan José Bosch Tàpies, un ex-hippie que ara comandava el grup anomenat JEP, Juventud Española en Pie. També són capturats Francisco Moreno, Francisco Abadal, Ángel Blanco Ferriz, José María Rico Cross, José López Rodríguez, José Agustín Borràs, Gil Casol i Bacareta i els germans Juan Carlos i Javier Pinilla.
La policia també tenia ordres de detenir Alberto Royuela, l'ultra que s'havia presentat mesos enrere a la redacció del Papus. Al documental de David Fernández de Castro, Royuela va explicar com va fugir.
Telefoné a varias personas, me dicen, oye, Royuela, os van a detener a ti, a Gómez Benet, a Carmona. Bueno, me dio una relación de 14 personas. Bueno, entonces yo llamé a esas 14 personas. Me digo, mira, ¿queréis que os diga una cosa? Digo, que yo cojo la maleta y me largo. Los demás, yo por qué me tengo que ir, yo no me voy, porque si yo no he hecho nada, no me tengo por qué ir, digo que yo me largo.
Qui el va avisar perquè fugís? Tenia bons contactes, això segur. Centrem-nos de moment en la figura de Miguel Gómez Benet, un antic tinent de l'exèrcit republicà que va canviar de bàndol i que dins del falangisme va arribar a ser lloctinent de la Guàrdia de Franco. L'historiador David Ballester l'ha estudiat.
Gómez Benet, El Padrino o El Metralleta, és el capitós de l'extrema dreta durant aquests anys a Lleida, és a dir, és l'home clau en aquest moment que, per marginal que fos des del punt de vista de la força numèrica, per les connexions, per les armes i per la impunitat que tenia, en un moment determinat jugava un paper molt, molt important, no?
Algunes publicacions com Primera Plana, de Manuel Vázquez Montalbán i Xavier Vinader, van acreditar les magnífiques relacions de Gómez Benet amb els càrrecs de la Guàrdia Civil, començant pel seu director general, Ángel Campano, i pel cap de la comandància de Lleida, Carlos Carbonell d'Andrés. Aquesta protecció li havia permès convertir una finca del Castell del Remei a la Noguera en un centre paramilitar l'estiu de 1976. Allà, un grup d'ultres catalans van fer pràctiques de tir i de manipulació d'explosius en col·laboració amb un grupet de neofeixistes italians refugiats a Espanya, entre els quals destacava Stefano Della Chiae. Qui era aquest personatge, Adolf?
Era llavors un home de 40 anys, havia fundat al seu país el grup neofeixista Avanguardia Nazionale, que a finals dels anys 60 i començaments dels 70 havia participat en un intent de cop d'estat i en diverses accions terroristes. Fugint del seu país, va trobar a Espanya la protecció de l'almirall Carrero Blanco, llavors cap de govern. Ja morts Carrero i el mateix Franco, Della Chiae va participar als fets de Montejurra de maig de 1976, quan un grup d'ultres, amb protecció policial, va rebentar a trets una concentració del moviment carlista amb el balanç de 2 morts. També se'l va relacionar amb l'anomenada Guerra Bruta de l'Estat contra ETA. Entre els seus contactes hi havia els policies Roberto Conesa i Antonio González Pacheco, Billy el Niño, amb un llarg historial de tortures durant el franquisme i plenament actius als anys de la transició. Més endavant, Della Chiae es va posar al servei de les dictadures militars de Xile, l'Argentina i Bolívia.
De moment, hi havia 13 detinguts per l'atemptat del Papus. El 14 d'octubre, la Prefectura de Policia de Barcelona va fer públic un comunicat sobre els resultats provisionals de la investigació.
A través de estas primeras declaraciones, así como de los efectos intervenidos ya reseñados anteriormente, parece evidente la participación en diversos grados de todos los detenidos en la preparación y la ejecución del atentado que costó la vida a Juan Peñalver Sandoval.
La nota policial afegia que no cabe duda de que Miguel Gómez Benet és el promotor de l'atentado proyectado. Ja era possible reconstruir en bona part la trama negra darrere de l'atemptat. Enfadats per la línia del Papus i en concret per les bromes sobre el primer aniversari de la mort de Franco, el grup dirigit per Benet havia decidit escarmentar la revista. Bosch, Pinilla i Blanco havien vigilat el director i els locals. Bosch havia tingut també un paper clau a l'hora d'aconseguir armes i explosius i d'amagar-los amb l'ajut d'altres membres del grup. Tot això d'acord amb la nota policial. Quedaven qüestions per resoldre. Qui eren els dos italians anomenats Giuseppe i Mario a qui molts detinguts esmentaven en la preparació i l'execució de l'atemptat? Tampoc s'havia comprovat si la bomba contra la revista procedia del material explosiu confiscat als detinguts. Una altra cosa molt important, com veurem, no se sabia del cert qui havia dut el maletí al Papus. En tot cas, la investigació semblava ben encarrilada i la policia assegurava que continuaria treballant per aclarir el cas del tot. Els 13 detinguts van ingressar a la presó Model de Barcelona. Era l'hora dels jutges. A la Model s'hi van estar molt poc. Francisco Abadal, tot just 3 dies. El jutge el va deixar anar tenint en compte el seu retard mental, segons la terminologia de l'època. La resta de detinguts van sortir de la presó, la majoria a finals de novembre, excepte Juan José Bosch, que va tornar a casa a temps per celebrar el Nadal. També van ser festes familiars per Alberto Royuela, que recordem que havia fugit de la policia. A finals de novembre es va presentar voluntàriament al jutjat de guàrdia de Barcelona, que el va deixar lliure sense càrrecs. Adolf, qui va dictar les ordres de llibertat pels detinguts del cas Papus?
Va ser el jutge José Luis Bermúdez de la Fuente, titular del jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional. Bermúdez havia estat un dels jutges del Tribunal d'Ordre Públic, conegut per la sigla TOP, que a partir del 1963 va ser el principal òrgan de repressió jurídica del franquisme. El TOP va desaparèixer per reial decret el 4 de gener de 1977, el mateix dia precisament que es va crear l'Audiència Nacional. Les dependències i els funcionaris eren pràcticament els mateixos. Bermúdez de la Fuente va ser el primer jutge instructor del cas Papus. El segon va ser el magistrat Alfredo Vázquez Rivera.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Tres mesos després de l'atemptat contra el Papus, els advocats de l'empresa editora, Ediciones Amaica, ja sospitaven que algú volia enterrar el cas. La sospita es va convertir per ells en certesa quan el magistrat Vázquez Rivera va descartar processar ningú per l'atemptat i es va limitar a acusar de tinença d'armes i explosius a Juan José Bosch Tàpies, Juan Carlos Pinilla i Francisco Abadal. El judici es va celebrar a la sala segona de la secció penal de l'Audiència Nacional. El tribunal, format pels magistrats Bienvenido Guevara, Luis Fernando Martínez Ruiz i Juan García Murga, va dictar sentència el 25 de gener de 1979. Es va considerar demostrat que Bosch va adquirir explosius i detonadors l'estiu de 1977. L'arsenal el van amagar entre ell, Pinilla i Abadal. Les penes van ser mínimes, 6 mesos i un dia de presó per Bosch i Pinilla, i 2 mesos només per Abadal. En aquest últim cas, els jutges van tenir en compte les seues deficiències psicològiques. A tots tres els van aplicar altres atenuants.
La conducta y circunstancias personales de los acusados son los reprochables en cuanto a los excesos en que han incurrido en defensa de sus ideas político-sociales y que durante 3 meses permanecieron sin utilizar los explosivos que tenían.
Els advocats de l'acusació particular es posaven les mans al cap. Què entenia el tribunal per excessos? Es referia a les nombroses accions violentes en què havia participat el mateix Bosch a Lleida i a Barcelona? Com podia considerar un atenuant que haguessin tingut 3 mesos uns explosius en el seu poder? No demostrava això més aviat la voluntat d'atemptar? Com es nota que no eren independentistes? De tota manera, ja era impossible comprovar si la bomba del Papus procedia d'aquest arsenal. Per més increïble que sembli, la policia no havia conservat restes de l'explosiu. Per tant, no es podien comparar les restes de la bomba amb el material explosiu obtingut i amagat pels processats. Indignada, l'empresa Amaica es va querellar contra els 3 jutges que havien dictat la sentència per tinença d'armes. També es va querellar contra el jutge instructor, Alfredo Vázquez Rivera, que encara no havia dictat cap ordre de processament per l'atemptat del Papus. Amaica exigia que es dugués a judici els ultres detinguts a mitjans d'octubre, molts dels quals havien confessat a comissaria la seva participació en el projecte d'atemptat i n'havien donat detalls. Mirada en perspectiva, semblava molt sospitosa la rapidesa amb què havien cantat. Així ho exposava l'advocat de l'empresa editora.
¿Qué valor tendrá que no concreten quién entregó la bomba si reconocen todo lo demás? ¿Qué denotan dichas declaraciones? A nuestro respetuoso entender, solamente cinismo, desfachatez y, en último extremo, la seguridad de que sus acciones quedarán impunes por delictivas que sean.
El Tribunal Suprem va decidir aleshores obrir un expedient al jutge instructor per retard maliciós en la tramitació de la causa del Papus i el va suspendre de sou i feina. La suspensió va durar només 6 mesos. No va prosperar la querella contra els 3 magistrats que havien jutjat tan benèvolament els processats per tinença d'armes i explosius. Primer la va desestimar el Suprem, després el Constitucional. Al novembre de 1981, més de 4 anys després de l'atemptat, l'Audiència Nacional va ordenar celebrar un judici pel cas Papus i va dictar diverses ordres de processament. El sumari es va enllestir en només 3 mesos. La vista va quedar fixada pel 4 de març de 1983.
Crims.
Quan va saber que el processaven, l'home que la policia considerava màxim promotor de l'atemptat, Miguel Gómez Benet, va córrer a agafar un avió i se'n va anar al Brasil. Després es va refugiar a Andorra, on tenia unes propietats. Allà va morir l'octubre del 82, 5 mesos abans del judici. En aquest temps també va morir José Manuel Macías, en unes circumstàncies que el mateix tribunal va considerar estranyes i que mai s'han aclarit. 2 altres processats havien fugit i es trobaven en recerca i captura: Isidro Carmona i Juan Carlos Pinilla. En definitiva, a l'hora del judici només hi havia 6 ultres al banc dels acusats. Eren Juan José Bosch, Ángel Blanco, José María Rico, José López Rodríguez, Gil Casóliva i Francisco Abadal. Els 3 primers eren a la presó, els altres 3 en llibertat provisional. L'Audiència Nacional va dictar sentència el 15 de març d'aquell 1983, 5 anys i mig després de l'atemptat.
Les penes més altes van ser per Juan José Bosch Tàpies, castigat a 13 anys de presó per terrorisme en grau de conspiració i a 3 anys més per tinença d'armes. Fixem-nos que el condemnen per conspiració i no per comissió de cap acte terrorista. La diferència és molt important. A Rico el van condemnar a 6 anys de presó i 6 mesos d'arrest per tinença d'armes. A Gil Casóliva li van imposar 1 any de presó per col·laboració amb grups paramilitars. En total, 29 anys de reclusió. L'acusació particular en demanava prop de 100. Els defensors reclamaven l'absolució en part basant-se en la llei d'amnistia que l'extrema dreta tant havia combatut. Maria Iranzo, autora d'una tesi doctoral sobre el Papus que s'ha de publicar en llibre, ens ha facilitat el text de la sentència.
L'Audiència Nacional considera demostrat que la idea d'atemptar contra el Papus va sortir de la JEP, sigla de Juventud Española en Pie, un grupuscle juvenil d'extrema dreta. Entre els seus membres hi havia Juan José Bosch i Ángel Blanco Ferriz. El grup se solia reunir a Barcelona als salons de jocs Manila i Oriente, propietat de Gómez Benet, i en un pis del barri de Sant Antoni, que era d'Alberto Royuela. En una d'aquestes reunions, a finals de novembre o començaments de desembre del 76, Bosch va proposar donar un escarment al director del Papus, Xavier de Charri, o volar directament l'edifici on es trobava la redacció. A la reunió també hi eren Blanco i 2 italians, els quals la sentència es limita a anomenar Giuseppe i Mario. Adolf, sabem qui són?
No amb tota certesa, però sí en sembla amb un alt grau de probabilitat. Eren homes propers a Stefano Delle Chiaie, el líder de l'anomenada Internacional Negra o Feixista, això és cosa segura. En diverses fonts, tant periodístiques com històriques, trobem un Giuseppe i un Mario a l'òrbita de Delle Chiaie. Són Giuseppe Calzona i Mario Ricci, esmentats, per exemple, al llibre de la historiadora francesa Sophie Babi, El mito de la transició pacífica. Babi documenta el paper de tots dos en accions del batalló basco-espanyol i dels GAL al sud de França dins de l'anomenada Guerra Bruta contra ETA. És per això que la policia va fer tan poques gestions per identificar-los i perseguir-los, segons consta les diligències del cas. Com a hipòtesi, no es pot descartar en absolut.
Gómez Benet era el màxim dirigent de la banda que es proposava atemptar contra el Papus. El grup va obtenir armes a través de José López Rodríguez i ja a l'estiu va aconseguir explosius gràcies a José María Rico. Van amagar aquest arsenal en diverses cases i locals de membres de la banda. Bosch Tàpies va tenir un paper principal en aquestes operacions. A l'agost, el grup es va tornar a reunir als Villars Oriente de Gómez Benet i van refermar la intenció de cometre l'atemptat. Passat el 20 de setembre, Bosch va trucar a Gil Casòliva per demanar-li que donés 40.000 pessetes a l'italià Giuseppe perquè pogués fugir a l'estranger. Dies després, Bosch, molt nerviós, va reclamar a Abadal que guardés explosius, metxa i detonadors al jardí de casa seva, on la policia els va trobar a principis d'octubre. En aquest relat hi ha un buit crucial. Qui va cometre l'atemptat? Qui va dur al Papus el maletí amb la bomba que va explotar a les 11:41 del migdia del 20 de setembre de 1977? La sentència diu això.
Una persona o personas desconocidas, ni de las que pueda asegurarse, actuarán en nombre o bajo directrices de la organización clandestina JEP, Juventud Española en Pie.
La causa sencera sembla enfonsar-se amb aquesta afirmació. L'autor o autors de l'atemptat no han estat identificats. Per tant, no es pot afirmar que l'atemptat fos obra del grup dels acusats. Aquesta és la lògica que aplica el tribunal. Per això, els encausats es beneficien del principi de presumpció d'innocència. Fins i tot a Juan José Bosch se'l condemna per terrorisme en grau de conspiració, no pas per l'atemptat. Al documental del Fernández de Castro, el gerent de l'empresa editora Carlos Navarro deia que, en cert sentit, va ser un crim perfecte.
El caso Papus no existe. O sea, todas las condenas fueron paralelamente por constituir banda armada, por tenencia de armas, por cuestiones relacionadas con otros casos, pero nunca a nadie se le ha condenado por haber puesto o colaborado en la bomba del Papus.
En la sentència, la Sala Segona Penal de l'Audiència Nacional parlava de les deficiències de la instrucció. En citava unes quantes. Per exemple, la policia no va recollir, o almenys no va conservar, restes de la bomba del Papus, que no es van poder comparar amb els explosius intervinguts als processats. La no identificació dels dos italians. La posada en llibertat d'alguns dels processats, que els va permetre fugir. El no processament d'altres persones relacionades amb el grup, que la gent del Papus va interpretar com una referència a Alberto Royuela. Y concluye.
Circunstancias todas que han determinado que este tribunal no pueda formar una sólida convicción respecto a que alguna o todos de los acusados por el hecho núcleo del procedimiento, explosión de un artefacto en la redacción de la revista El Papus con luctuoso resultado, sean realmente partícipes en la consumación del hecho.
Les críticas a la instrucción eran una mostra de franqueza o de cinisme. En tot cas, no es van depurar les responsabilitats per aquella acumulació de deficiències. En definitiva, a falta de demostrar qui havia posat la bomba del Papus, els processats es van beneficiar del principi de presumpció d'innocència i van rebre penes menors que tampoc no van complir. Els dos principals condemnats van quedar aviat en llibertat. Rico, que havia rebut una pena de 6 anys de presó, va ser absolt pel Tribunal Suprem perquè l'havien condemnat per un delicte pel qual no estava acusat. Bosch va aconseguir un permís penitenciari el 26 de novembre de 1986, quan duia 5 anys a la presó. Li van faltar cames per agafar un avió i anar-se'n al Paraguai. El permís li havia concedit el jutge de vigilància penitenciària de Valladolid, Donato Andrés Sanz, malgrat els informes en contra de la mateixa presó. És el mateix jutge que va concedir també permisos a altres destacats ultres, com Emilio Ellín, assassí de la jove militant d'Esquerra Yolanda González, que també va aprofitar per fugir, o Carlos García Julià, implicat en la matança d'Atocha, a Madrid. Els altres condemnats del cas Papus també van aconseguir notables rebaixes en les seues penes per suposada bona conducta i atenent diverses circumstàncies personals. Hi havia més responsables de la bomba del Papus? que ni tan sols van seure al banc dels acusats? Ho preguntem amb tota la ingenuïtat a l'Antonio Franco.
En aquest tipus d'afers, els responsables són llestos i mai tenen les mans tacades directament ni deixen proves, no? Jo crec que la investigació es va desencadenar malgrat la voluntat de l'aparell policial. Es va fer amb, tinc la impressió, això és subjectiu, amb la confiança de que l'aparell de justícia arreglaria el problema, amb certa connivència també de la política.
Com tota la gent del Papus, Antonio Franco va quedar traumatitzat per l'atemptat. A ell li sabia un greu especial que l'únic mort fos precisament el conserge, un treballador sense cap responsabilitat en els continguts de la revista. Després de la bomba, una part de la plantilla va continuar al Papus, d'altres van marxar. Antonio Franco va acceptar el 1978 la direcció del periòdico. Com a periodista, va escriure molt aquells anys sobre Rodolfo Martín Villa, que després de ser ministre de Governació, Interior i Administracions Territorials, va arribar als anys 81 i 82 a vicepresident del govern d'Espanya. Amb la derrota posterior de la UCD, davant dels socialistes, l'antic falangista va acabar al Partit Popular. N'era diputat quan el 1997 José María Aznar el va nomenar president d'Endesa. Martín Villa tenia plans per privatitzar el sector energètic i els volia presentar en una roda de dinars amb els directors dels principals diaris. Antonio Franco continuava dirigint el periòdico. Havien passat més de 20 anys de l'atemptat del Papus. Els dos homes es van trobar en una finca del polític i es coneixien dels anys durs de la transició. Mai havien parlat tanta estona i amb tanta confiança. La sobretaula s'allargava. Tot anava bé.
A l'arribar als postres, com tot anava tan bé, jo li vaig dir... Jo era uno de los chicos que estaba en el Papus cuando explotó la bomba. Canvi total de talant. I jo li vaig dir... Evidentemente todo está prescrito, pero me gustaría saber algo de eso. Porque siempre, todas las pesquisas que he hecho me han llevado a tu entorno. Alguna persona, però sin pruebas, me ha hablado directamente de ti.
Al llarg dels anys, de manera discreta, Antonio Franco ha intentat aclarir les últimes responsabilitats de l'atemptat del Papus, encara que no ho pogués publicar per falta de proves. Fonts que Franco considerava molt solvents assenyalaven Martín Villa, exgovernador civil de Barcelona i ministre responsable d'ordre públic durant la transició. D'acord amb aquestes fonts, la decisió d'escarmentar la revista va sorgir després del número dedicat al primer aniversari de la mort de Franco i les bromes a costa dels mutilats de guerra.
A l'entorn del senyor Martín Villa, a l'entorn immediat del senyor Martín Villa, algú va tenir la idea de fer un avís, d'escarmentar-los. Després he tingut matisos, persones implicades en l'atemptat van explicar que se'ls va anar a la cosa de les mans, perquè van dir un descarmiento, no es passeix, però que s'acorden. I jo crec que aquesta va ser la gestació de l'operació contra el Papus, no?
El periodista volia saber la veritat de boca del mateix Rodolfo Martín Villa. Aquesta va ser la resposta de l'antic ministre, segons diu el mateix Antonio Franco.
I el Martín Villa em va dir aproximadament lo del Papus fue una gran desgracia que nunca tenía que haber sucedido. Va enllaçar, jo diria, amb aquella tesis de l'escarmiento, yo creo que vosotros me decíais en aquel momento que se os pararan los pies, pero evidentemente no con una cosa como la que sucedió, y es además una gran mancha en la historia de esta transición fantástica.
Més enllà de les paraules, hi ha l'expressió corporal, diu Antonio Franco, que va tenir la impressió que amb la paraula Papus va tocar os.
Quan vaig pronunciar la paraula Papus, per mi va ser molt eloqüent i fins i tot l'explicació que em va donar jo crec que és fruit de moltes nits donant voltes, perquè realment, si la meva teoria és certa, Martín Villa ha fet moltes trapasseries però possiblement les seves mans han estat tacades directament poques vegades, en cas que sigui responsable.
En cas que sigui responsable, diu Antonio Franco, no n'hi ha cap prova, que quedi clar. Hem intentat obtenir també la versió de Rodolfo Martín Villa. Hem insistit diverses vegades, però no hem tingut sort, no hem rebut resposta. La revista El Papus va sobreviure fins l'any 1985, però molt tocada pel desgast econòmic i moral del procés judicial. Aquell mateix any 85, el Tribunal Suprem va dictaminar que l'empresa i el mateix conserge no havien pres les mesures de protecció adequades i va considerar que s'havia de compensar les víctimes per accident laboral i no per terrorisme. Això no va canviar fins a l'aplicació de la Llei de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme de 1999. Encara va caldre esperar més per veure una placa de record al davant de l'antiga redacció del Papus, a la plaça Castella. La inauguració de la placa es va fer al setembre de 2017 amb l'alcaldessa Ada Colau i la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Havien passat 40 anys de la visita d'aquell noi que va entregar un maletí al conserge Juan Peñalver amb l'encàrrec de donar-lo al director. La visita del rancor, com es va titular el número extra del Papus publicat poc després. A l'acte hi va assistir també Rosa Lorés, l'antiga telefonista que va volar per la finestra i va caure sobre un 600. En una entrevista recent a la Directa, la Rosa s'ha queixat de la falta d'atenció terrible de les autoritats amb les víctimes durant molts anys. També ha dit que està convençuda que una mà negra ha impedit aclarir l'atemptat. Que consti que cap semblança amb el moment actual és casualitat. Hem intentat posar llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.